Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Permís retribuït per als pares que s'hagin de quedar confinats amb els seus fills per un positiu al seu grup estable. És una demanda que fan tant pares i alumnes com sindicats i patronals. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'única divergència és com hauria de ser aquest permís retribuït. Des d'UGT aposten per mantenir el programa Me Cuida, mentre que des de la patronal SECOT aposten per una altra fórmula. David Garrofer, secretari general de la patronal.
Entenem que la millor solució és aprofitar un instrument que vam aprofitar al principi de la pandèmia, que era l'incapacitat temporal, la IT, que entenem que és un bon instrument. D'aquesta manera, l'empresa no té per què fer front a aquesta despesa que, en aquest fet, indirecta a la seva responsabilitat. És un tema que s'ha produït a l'escola, que ha afectat el nen i que el pare s'ha de quedar, o la mare, a casa, diguem-ne, cuidant-lo. No?
En tot cas, tant el govern espanyol com la Generalitat aposten per un curs presencial i es descarta un tancament dels centres educatius en primera opció en cas de rebrot.
Sabadell no tindrà festa major aquest any, malgrat els rumors que circulen per les xarxes socials.
L'Ajuntament ha reiterat la suspensió de tots els actes de la Festa Gran arran de l'augment de casos de coronavirus, una decisió presa a mitjans de juliol. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, admet que la situació és insòlita.
Des de la guerra no s'ha donat una situació en què una festa major a Sabadell no es pogués celebrar i tindrem el segon cartell de festa major que no ha tingut una festa major al darrere. Per tant, és això, és evident que és una situació molt greu, que és una pandèmia mundial i per tant, agraïm moltíssim la comprensió de tothom.
Tots els actes ja contractats es reprogramaran en les pròximes setmanes dins del cicle L'Espectacle Continua.
En esports, Gorka Guruceta ja ha fet el seu primer entrenament a les ordres d'Antonio Hidalgo.
El davanter centre basc ha signat avui com a nou jugador del centre d'esports, ha passat la revisió mèdica i aquesta tarda s'ha exercitat al costat dels seus nous companys. Guruceta s'ha presentat després de l'anunci del fitxatge ahir de Iker Undabarrena.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 22 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement arran d'aquestes 4 gotes que han caigut aquesta tarda. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Cruz. Bona tarda.
Hola, bon dia. Avui esperem que el cel estigui mig ennuvolat a conjunt arreu de Catalunya per la presència de núvols alts i també núvols baixos i nuvolades que estan creixent, especialment a les comarques de Barcelona, també cap al Pirineu i Prepirineu. I, de fet, aquesta tarda poden deixar algun ruixat més aviat feble i aïllat a punts del Pirineu i del Prepirineu, també a la Catalunya central, però sobretot serà a partir del vespre al sector central del litoral i del prelitoral on puguin caure aquests ruixats que fins i tot podrien arribar a ser una mica forts a punts de la costa i de matinada es poden acostar fins i tot al nord de la Costa Daurada. Avui la temperatura serà semblant a la d'ahir, la màxima en general quedarà entre els 23 i els 28 graus, es podrien fregar els 30 a les Terres de l'Ebre i el vent en general serà fluix. A partir de dijous sembla que tornarà el temps plenament estiuenc amb molt de sol i també calor. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, al seu pas per Badia, on hi ha 2 quilòmetres de cues en sentit nord per venir cap a Sabadell, i també a la C58, en aquest cas a Terrassa, trobem 2 quilòmetres de cues en sentit Manresa, en sentit nord també. A la B30, d'altra banda, 1 quilòmetre de circulació intensa a Barberà, en aquest cas en sentit sud. En canvi, se circula còmodament tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Passant 4 minuts de les 7, clam d'unitat dels sectors de l'ensenyament i l'economia perquè els treballadors que tinguin infants aïllats a casa gaudeixin d'un permís retribuït. A 2 setmanes de l'inici del nou curs escolar presencial, les famílies i els sindicats pressionen el govern espanyol perquè aprovi alguna mesura que ajudi la conciliació. Estudiants i patronal els hi donen suport, tot i que tancar les escoles com a primera opció en cas de rebrot queda del tot descartada, sí que es contempla l'aïllament de tota una classe si es troba un positiu entre els alumnes. Els pares lamenten que no hi hagi hagi cap proposta sobre la taula sobre com s'ho faran per combinar les cures i la vida laboral.
Per aquest motiu, l'aposta és clara que s'aprovi un permís laboral retribuït perquè els pares es puguin fer càrrec dels infants aïllants en cas que hi hagi rebrots en els centres escolars. Roger Plata, de l'AMPA de l'Escola Samuntada, critica que ni el govern català ni l'espanyol hagin aclarit què han de fer els pares i mares que es trobin en aquesta situació.
No veiem clar, tampoc ni sabem i desconeixem totalment aquesta possibilitat de demanar un permís especial. Tampoc no sabem ni com s'ha de demanar, ni quines necessitats pot cobrir, ni res d'això. Per tant, el que veiem sobretot és molta confusió i fins a cert punt improvisació, no?, per part de l'administració.
Des del sindicat UGT fa dies que es mouen per arribar a un pacte amb el govern central. La seva aposta és allargar el pla Mecuida perquè els pares i mares puguin prescindir d'anar a treballar, però que estigui dotat amb un pressupost per garantir la compensació econòmica. Mònica Vitolo és secretària de sectors del sindicat.
Que hi hagi un permís retribuït per tots els treballadors i treballadores que han de cuidar o un fill perquè està en quarantena o fins i tot per persones que siguin dependents. És un pla de conciliació, que sí que es necessita un pressupost que per financiar aquest permís, però és per una conciliació i, per tant, és un bon, no és una fita, un bon objectiu.
Els que també donen suport a 100% explícit al permís són els alumnes, conscients que fer el seguiment del curs des de casa és un repte que requereix el suport familiar. Firdaus Alau és la portaveu del Sindicat d'Estudiants de Sabadell.
Nosaltres el que volem és educació presencial. I clar, per això doncs, rebaixen les ràtios i tot el que sigui possible. Però si es veu un cas positiu a una classe i que s'hagi d'aïllar tothom i una altra vegada tornem a les classes o sigui, en línia, nosaltres volem permisos retribuïts als pares. Perquè són això, no? Famílies són famílies treballadores que no poden deixar, per exemple, a un nen de 10-11 anys sol a casa mentre els dos, tant pare com a mare, treballant a fora, o sigui, és impossible.
Finalment, des de la patronal SACOT es desmarquen lleugerament dels col·lectius anteriors, tot i que defensen la conciliació dels treballadors. En el seu cas, aposten perquè es consideri que els familiars amb infants confinats en situació d'incapacitat temporal. En canvi, es reserven el dret a agafar-se un permís retribuït recuperable per la resta de supòsits. Ho explica el secretari general de SACOT, David Garrofer.
La nostra proposta és que es pensi en una compensació de jornada. És a dir, que hi hagi com un permís retribuït, no vens a treballar perquè t'has de confinar, però se't complementa el sou, perdó, tens pagat el temps que no vens a treballar i l'hauràs de recuperar. Llavors el que s'ha de fer és un pacte amb el treballador i amb la resta de companys per veure com reajusta la recuperació d'aquestes hores.
De moment, els governs no s'oposen a aprovar mesures per afavorir la conciliació, tot i que encara no n'han concretat ni aprovat cap.
A tot això, el Partaulí ha tancat el mes d'agost amb una dotzena de defuncions per coronavirus. Segons el balanç diari facilitat avui per l'hospital, dues persones han mort en les últimes 24 hores a conseqüència de la malaltia, que se sumen a les altres 10 que havien perdut la vida durant el mes passat.
També creix el nombre d'ingressos respecte de diumenge i aquest dilluns s'han notificat 4 hospitalitzacions més de pacients amb coronavirus. Són 6 menys que el dia anterior. En tot cas, la xifra d'ingressats s'eleva ja fins a les 52 persones, 7 de les quals es troben a l'UCI, les mateixes que diumenge. De la mateixa manera, en les últimes 24 hores, la Corporació Sanitària ha confirmat 31 diagnòstics nous per PCR, 4 menys respecte de diumenge. De fet, la velocitat de reproducció del virus s'ha incrementat lleugerament a Sabadell i ara és de 1,06, mentre que el risc de rebrot també ha pujat per sobre dels 188 punts. Des de l'inici de la crisi, a la ciutat s'han comptabilitzat 3.637 positius confirmats per PCR.
A Catalunya, les últimes 24 hores s'han confirmat 736 casos nous amb PCR, 500 menys que ahir.
També s'ha notificat una dotzena de morts que eleven el volum total de defuncions des de l'inici de la crisi fins a les 13.033.
L'Ajuntament de Sabadell desmenteix els rumors que circulen als carrers i a les xarxes socials sobre la programació d'actes virtuals per la Festa Major i reitera que la celebració està completament suspesa. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, recorda que es va anunciar l'anul·lació de tots els actes de la Festa Gran a mitjans de juliol, arran de l'aparició de nous casos de coronavirus a la ciutat, i assegura que no s'ha fet marxa enrere en aquesta decisió.
Amb l'anul·lació de la Festa Major, l'Ajuntament no concedirà permisos per la realització de cap acte en espais públics, però dona altres opcions. com la programació d'activitats en recintes a l'aire lliure amb accessos controlats. De la Rosa assegura que els actes podran acabar-se fent, però cal garantir-ne la seguretat.
La cultura és segura, però clar, si ho fas de forma intensiva en 4 dies, més de 200 esdeveniments, és molt complexa que puguis controlar i que puguis mantenir les mesures de seguretat. Si aquests mateixos esdeveniments els espongem i els resituem en el calendari, la cultura es podrà desenvolupar correctament, però podrem garantir les mesures de seguretat i ho farem de forma molt més controlada.
Amb tots els actes es reprogramaran dins del cicle, l'espectacle continua. El que no canviarà, malgrat el coronavirus, és que dilluns 7 de setembre és festiu local.
La festivitat es manté tot, igual que tots els anys. L'única cosa que ens ha passat és que la festa major aquest any, per una situació totalment sobrevinguda, doncs no es podrà celebrar com a tots ens agradaria. A nosaltres ens agradaria moltíssim també, aprofito ara la benentesa, agrair la paciència i sobretot la capacitat de reinvenció de totes les entitats i totes les persones que participen en els esdeveniments de la Festa Major i alhora també, doncs, clar, evidentment, de la ciutadania que és qui en gaudeix, perquè ho hem de resituar.
De la Rosa també fa una crida a la ciutadania a ser responsable per evitar el risc de contagi de coronavirus i no assistir a convocatòries com la de botellons multitudinaris que circulen per les xarxes socials. En aquest sentit, recorda que la policia municipal i els Mossos d'Esquadra tenen en marxa un dispositiu per evitar aquestes concentracions il·legals.
Notícies Vespre.
El Consorci per la Normalització Lingüística preveu una baixada d'entre el 30 i el 40% del nombre de matrícules per aquesta temporada. Les inscripcions s'obren a partir de dilluns de la setmana que ve. En l'anterior període, el centre va atendre 2.700 alumnes en els cursos fets a Sabadell, Sant Quirze, Castellà, Santa Perpètua i Palau-Solità i Plegamans. La principal novetat és que els cursos més bàsics passen a ser gratuïts.
El centre ha hagut de fer un gir de 180 graus en la seva manera de treball, passant tota l'oferta presencial en línia per evitar que els alumnes s'hagin de desplaçar i coincidir tal com recomanen les autoritats sanitàries. Elisabet Palomés, directora del CEN del Consorci de Normalització Lingüística de Sabadell, diu que els professors han aprofitat l'estiu per formar-se.
Els professors també durant aquest estiu s'han estat formant amb els nous mètodes d'aprenentatge, perquè això hem de tenir en compte que nosaltres a partir del març encara fèiem la classe de tradicional, doncs la classe de presencial, i ho hem hagut de canviar tot, i per tant els nostres tècnics han estat treballant també molt, i nosaltres també des de la direcció, des de les coordinacions, per fer tots aquests cursos, però el que hem de fer ara és doncs, assegurar que aquesta població que venia a fer un curs presencial el pugui fer en línia.
Es mantindran 9 cursos presencials al 50%, és a dir, amb 2 hores d'assistència física. La novetat d'aquest any és que tots els cursos més bàsics seran gratuïts.
Tots els cursos de nivells bàsics seran gratuïts. Per tant, amb això també una miqueta doncs, fomentem una miqueta doncs, l'ús més social de la llengua i evitem doncs, que persones amb problemes doncs, de més d'econòmics doncs, no hagin de pagar aquesta matrícula, que ja de per si era una matrícula molt reduïda perquè hi havia una reducció molt important a partir d'unes subvencions que ja rebíem del Departament de Cultura de la Generalitat.
S'ha intentat pensar en els nouvinguts que volen aprendre l'idioma però que no tenen recursos per seguir els cursos en línia.
L'advocat i mediador sabadellenc Juan Antonio García Cazorla ha estat escollit adjunt a la presidència del Consell General de l'Advocacia Espanyola. L'exdegà del Col·legi de la Ciutat, que ja era membre de l'organisme com a conseller electiu, assumirà a partir d'ara les tasques que li encomani la presidenta de la societat, Victoria Ortega Benito.
García Cazorla creu que la màxima autoritat de la institució ha confiat en ell perquè l'ajudi a debatre, estudiar i resoldre temes concrets que els advocats requereixin establir en el seu marc general. El lletrat, que fa anys que treballa per aquesta entitat, esmenta com a tasca principal afrontar l'Estatut General de l'Advocacia Espanyola, pendent d'aprovació pel Ministeri de Justícia des del 2013.
L'Estatut General de l'Advocacia Espanyola, el nou estatut que el vam aprovar l'any 2013 i que els diferents ministeris de justícia doncs, l'han anat ajornant la seva aprovació. Llavors, una de les funcions és precisament activar doncs, el projecte d'Estatut General de l'Advocacia que vam aprovar en el Consell General de l'Advocacia l'any 2013 i que l'intentarem adequar i actualitzar també a la legislació que ha sortit posteriorment.
A més, la presidenta del Consell General li consultarà temes de mediació i arbitratge. Aquest institut aplega els 83 col·legis d'advocats d'Espanya. García Cazorla va ser degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell entre els anys 2009 i 2016.
Repassem altres notícies del dia quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. Presó per un sabadellenc acusat d'atracar un banc de Manresa i un estanc de Berga amenaçant els treballadors amb un ganivet.
Es tracta d'un home de 46 anys amb antecedents per delictes similars que hauria perpetrat els dos atracaments. En el robatori a l'estanc de Berga va rebre la col·laboració d'un altre sabadellenc de 60 anys que l'esperava a l'exterior per facilitar-li la fugida. El còmplice també ha estat arrestat, però ha quedat en llibertat.
L'Ajuntament de Sant Cugat assumirà el relleu de la CUP com a acusació particular del cas del 3%.
L'administració cugatenca s'ha presentat com a perjudicada d'aquesta trama, tot plegat després que la CUP s'hagi retirat de la causa en considerar que ja s'han complert els objectius fixats, com la facilitació d'un judici oral.
Comencen les obres d'ampliació de la depuradora de Viladecavalls Est amb una inversió prevista d'€1.700.000 per part de l'Agència Catalana de l'Aigua.
L'actuació tindrà una durada de 9 mesos i permetrà augmentar la capacitat de 900 a 2.200 metres cúbics al dia de l'equipament. Mentre durin els treballs, la planta continuarà funcionant de manera que el servei que ofereix la depuradora es mantindrà. Actualment, Viladecavalls, amb una població de 7.400 habitants, disposa de dues depuradores més en servei, les del sector oest i sud.
I reobert el vestíbul de l'estació de Plaça Catalunya dels Ferrocarrils després de sotmetre's a unes obres d'ampliació.
L'actuació s'ha dut a terme durant l'agost i ha servit per dotar de més espai el vestíbul i fer-lo més funcional. Alhora s'han desplaçat la barrera tarifària i les màquines expenedores dels títols. Mentrestant, continuen els treballs per allargar les vies i que permetran incrementar les freqüències de la línia Barcelona-Vallès a partir de les noves unitats al 2021.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant de l'esborrany de la futura llei del teletreball que preveu que els empleats puguin treballar a distància un mínim del 20% de la seva jornada.
A més, l'empresa tindrà l'obligació d'assumir les despeses del treballador pel fet de fer la seva feina des de casa o el dret a la desconnexió digital, a la formació i a la promoció professional. Així mateix, l'esborrany preveu que l'opció de teletreballar sigui voluntària pel treballador i l'empresa i que les dues parts hauran de fer constar l'acord per escrit. Ara mateix, aquestes condicions s'estan negociant amb els agents socials.
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, estudia allargar el ERTO més enllà del 30 de setembre.
Montero es reunirà aquest divendres amb els agents socials per abordar una nova pròrroga, considerant que és una mesura imprescindible pels treballadors encara afectats per la pandèmia. En aquests moments, 5.000 persones diàries surten del ERTO, fet que, segons Montero, desmunta la seva utilitat.
I precisament relacionat amb el ERTO, la feina dels treballadors del CEPI s'ha multiplicat per 6 arran de la pandèmia.
El sindicat UGT denuncia la càrrega de feina i alerta que la plantilla és clarament insuficient per afrontar les necessitats actuals, especialment després de les retallades viscudes en els últims anys. Una única oficina del CEPI ha arribat a registrar 6.000 expedients en un sol dia.
El govern i el Parlament homenatjaran la ciutadania i les víctimes del coronavirus en els actes de la Diada de l'11 de setembre.
Els actes tindran un format més reduït tant al Parlament com al govern i complint les mesures de seguretat. El 10 de setembre es projectaran imatges dels presos independentistes a les parets del Palau de la Generalitat per visualitzar-ne el seu retorn. El Parlament, per la seva banda, homenatjarà els exdiputats i exdiputades de les 11 legislatures.
L'Associació Internacional de Transport Aeri Europa protesta per la imposició de quarantenes a alguns països europeus arran dels rebrots.
Des de l'entitat asseguren que les quarantenes que han qualificat de caòtiques estan paralitzant l'aviació. Per això, el lobby de l'aviació reclama que es facin tests ràpids de la Covid-19 com a alternativa per impedir la importació de casos.
I un últim apunt, la Comissió Europea reclama a Hongria que no restringeixi l'entrada al país de manera discriminatòria.
Brussel·les ha enviat l'avís després que Budapest hagi decidit tancar fronteres a la resta de la Unió Europea, arran dels rebrots a partir d'aquest dilluns. És el primer estat de la Unió Europea que ha tornat a suspendre la lliure circulació de l'espai Schengen després de la reobertura de fronteres del passat juny. La Comissió Europea ha recordat a Budapest la importància de la integritat d'aquest espai i d'aplicar mesures frontereres de manera no discriminatòria.
Moment pels esports.
les veus, els protagonistes, els clubs. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Gorka Guruceta és nou jugador del Centre d'Esport Sabadell. El punta donostiarra serà la competència directa d'Edgar Hernández al lloc de davanter centre. Quin és el perfil d'aquest últim fitxatge requinat?
És una aposta de futur de la direcció esportiva del Centre d'Esports. De fet, ha signat per 3 temporades, si bé l'Atlètic Club s'ha guardat una opció de recompra en els 2 primers anys. Es tracta d'una de les joves promeses de l'Ezama, referència del Bilbao Atlètic dels últims anys, que va debutar primera jugant 6 partits a l'elit. Una lesió de gravetat, però, va frenar el seu camí a la primera plantilla biscaïna i ara buscarà rellançar la seva carrera a segona divisió, categoria que ja coneix de l'any en el qual el filial de l'Atlètic va militar-hi. Guruceta ha passat la revisió mèdica avui mateix i ja s'ha exercitat a les ordres d'Antonio Hidalgo aquesta tarda, al igual que Iker Undabarrena, el migcampista que hi va incorporar al Centre d'Esports.
Tot l'endemà del sorteig del calendari, el Sabadell arrencarà la Lliga el cap de setmana del 19 de setembre a Vallecas contra el Rayo, una setmana més tard que la majoria.
La primera jornada el va aparellar amb l'Almeria, però el partit s'ajorna per la disputa per part dels andalusos dels play-off fa uns dies. Per tant, l'equip arlequinat tindrà una setmana més de pretemporada, el que agraeix així el capità Àngel Martínez.
Una setmana més que ens vindrà molt bé, no? La veritat que de moment la gent està entrenant molt bé, sí que és veritat que hem començat una miqueta més tard, encara estem esperant l'arribada d'alguna incorporació i la veritat que aquesta setmana extra ens vindrà molt bé per acabar de polir, per acabar de treballar i per acabar de perfilar la temporada, que serà molt complicada i com et dic, aquests dies de mes ens vindran molt i molt bé.
Un Àngel que és ex del Rayo i que es perdrà la visita a Vallecas per culpa de la sanció que va patir durant el play-off.
Una circumstància que ha lamentat el gironí. Si bé podria reaparèixer un cop complerta la sanció davant un altre exequip seu com és l'Espanyol. El tram inicial de Lliga és duríssim pels arlequinats, ja que encadenen 4 dels pressupostos més alts de segona A, Almeria, Rayo, Mallorca i Espanyol. Àngel explica que, malgrat tot, no se senten inferiors a ningú.
Començarem amb tota il·lusió, l'humilitat i sobretot amb moltes ganes i sense sentir-nos inferiors a ningú, no? Som jugadors que ens hem guanyat jugar en aquesta categoria, ningú ens ha regalat res i per això som jugadors de ple dret i lluitarem contra qui calgui.
Amb el partit ajornat contra l'Almeria seran 7 les jornades intersetmanals que haurà d'afrontar aquesta temporada el Sabadell, un calendari atapeït de partits que obligarà els arlequinats a rendir el mateix nivell que van oferir durant el play-off, com ha recordat Àngel.
Serà molt important que tothom estigui bé, estigui ficat, perquè al final necessitarem de tot el jugador, de tota la plantilla i esperem formar aquest grup, aquest equip que a la llarga, en una temporada tan exigent, ens pugui donar això, no? Perquè seran partits de molts de canvis, en què l'entrenador tindrà que pensar no només en el partit que tenim davant, sinó en el següent. I bueno, serà molt atractiu i han tingut un play-off brutal, en una setmana amb pròrrogues, amb penals, les cames, el cap estaran preparats per aguantar el que faci falta.
El calendari per ser és asimètric, és a dir, les jornades de la primera volta no coincideixen amb les de la segona. En el tram final de la Lliga, les últimes 4 jornades es disputaran en tan sols 15 dies. El darrer partit a casa serà davant la Pontferradina, mentre el Sabadell clourà el campionat el 30 de maig visitant Anduba per enfrontar-se de nou al Mirandés.
La sabadellenca tornarà als entrenaments aquesta nit, sent l'equip sabadellenca més tard inicia la pretemporada segona catalana. L'equip taronja presenta poques novetats respecte a l'any anterior pel que fa a la plantilla. El que s'hi volen és capgirar la tendència habitual.
Normalment els de la zona sud comencen les temporades dubitatius i les acaben en dinàmica clarament ascendent, aconseguint la permanència sense patiments. Aquest cop, però, no hi ha marge d'error, veient que el calendari tindrà menys jornades per culpa de la pandèmia. Jesús Rodabetis, el tècnic, sap que han de començar prement l'accelerador.
Este año hay que empezar al revés, porque este año va a ser más difícil. Yo creo que el primer grupo este año tenemos que quedar ahí entre los 3 primeros para conseguir el objetivo con Triantes mejor. Y luego, bueno, pues ya si tuviéramos la suerte de poder jugar el play-off, pues estar tranquilo. O sea que hay que empezar fuerte y este año cambiar la dinámica que llevamos anteriormente.
El projecte és continuista, amb només 3 baixes i 5 cares noves. Han deixat el futbol Aitor i Casillas i ha marxat al Sabadell Nord Òscar Jaén, mentre les incorporacions són els germans Leder i Asier del Santa Perpètua, Mojente del Sant Quirze, Beteta del Sabadell B i Sergio Sánchez del Barberà. Per Betis, millor plantilla que l'anterior. El tècnic també s'ha mostrat reticent a la idea que el futbol territorial torni tan d'hora.
Pràcticament el mismo de todos los años y se han incorporado 5 jugadores y han plegado 2 jugadores, que son, bueno, 3 jugadores. La verdad que son muchos años juntos y nos conocemos perfectamente y bueno, yo sé que ellos, una vez el equipo empieza a competir, van a competir hasta el final, y yo creo que este año tenemos mejor plantilla a nivel en general que el año pasado. Sí que es verdad que perdemos grandes jugadores, pero a nivel competitivo i tot, hem guanyat en altres coses.
El primer partit de la pretemporada havia de ser dissabte a Bigues i Riells, però s'ha anul·lat. D'aquí a 8 dies, la sabadellenca té partit a Vilanova del Vallès.
David de la Cruz es nega a deixar passar el Tour de França. El sabadellenc continua amb problemes físics i, tot i perdre de nou un bon grapat de minuts a l'etapa d'avui, segueix endavant a la ronda francesa.
Recordem que va caure la primera etapa i es va fracturar el sacre. Des d'aleshores, a més de la lesió òssia, arrossega problemes musculars per la caiguda, però també per haver d'adaptar la seva posició a la bicicleta per evitar la zona dolorida. Amb tot, avui primer final en alt, a Orsières-Merlet, on l'eslové Primo Roglic ha guanyat el seu compatriota Pogacar. De la Cruz ha entrat al 143è, a més de 20 minuts del guanyador, i ha perdut un parell de posicions a la general, però resisteix a posar peu a terra. Demà, cinquena etapa, de 183 quilòmetres, entre Gap i Privà, amb dues cotes de quarta categoria com a úniques dificultats. El mallot groc continua sent del francès Julien Alaphilippe.
Els grups Arraona ha estrenat la pretemporada amb una estada de 2 dies a la Cerdanya. L'equip arraonista encara no ha jugat cap amistós, però ha aprofitat els primers dies de feina per treballar el físic i la convivència dins d'una plantilla totalment renovada.
Aquest era un dels objectius que s'havia marcat el nou entrenador dels sabadellencs, Darío Martínez.
Guanyem per en dues parts perquè, bueno, tampoc hem pogut entrenar durant la setmana moltes hores de pista, només 2 dies. Altres 2 dies ha sigut una mica de físic fora. I el ser un grup molt nou, doncs, el fet de passar més de 24 hores tots junts i conviure, dormir, fer una mica de gresca i entrenar, fa que arrenquis el que queda de pretemporada, la segona setmana, amb un altre tarannà. Els jugadors ja es comencen a conèixer, i tant dins com fora de la pista, i el fet de fer-ho la primera setmana jo crec que suma molt.
El conjunt arraonista militarà enguany en una tercera divisió de futbol sala que d'entrada només tindrà 16 jornades. El primer objectiu que es marquen és el d'entrar a la fase d'ascens.
Per part de coordinació s'ha fet un esforç en intentar incorporar jugadors de nivell, de categories de segona B i jugadors que poden sumar. I també, parlant amb els jugadors, sembla que ho tenen molt clar. El primer objectiu, també, la part bona d'aquesta competició és que et dona plaça a marcar-te petits objectius. El primer serà intentar estar en tots els primers per intentar passar la fase d'ascens.
Durant la concentració a Vallvé, el grup Zarraona va decidir no disputar cap amistós. El primer apuntat a l'agenda serà dissabte a les 7 contra el Màgic Sants, tot i que encara no està confirmat al 100%.
Més notícies del dia en format més breu. El Sevilla ha anunciat el retorn d'Ivan Rakitic.
Després de 6 temporades al Barcelona, el migcampista croat torna al Sánchez Pizjuán, on ja havia jugat 4 campanyes just abans d'arribar a Can Barça.
La Federació Espanyola ha demanat a la Lliga que fixi els horaris de primera només en dissabte i diumenge.
Avui s'ha fet públic els primers horaris i l'estrena serà divendres de la setmana vinent amb el Granada Athletic Club. L'ens federatiu s'aferra a la sentència del jutjat mercantil del maig passat, que així ho indicava.
Carla Suárez pateix linfoma de Hodgkin.
La tenista, que s'haurà de sotmetre a un tractament de quimioteràpia durant 6 mesos, assegura que afronta amb optimisme aquesta adversitat.
Novak Djokovic s'estrena a l'obert dels Estats Units, escombrant el bosnià d'Amir Dzumbur.
El serbi s'ha imposat en 3 sets en una jornada sense sorpreses a Flushing Meadows. Recordem que enguany no hi són ni Nadal ni Federer.
I el Granollers ja coneix el seu rival a la segona ronda de la nova Europa Cup femenina d'handbol.
Serà l'Alvarium Love Tiles portuguès en una eliminatòria doble partit que jugarà el mes d'octubre.
Un minut i mig per 8:15. És moment de posar a punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 1 de setembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.